Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. L'estel de Maria ja està col·locat des d'aquest dilluns passat al capdamunt de la Torre de la Mare de Déu de la Basílica de la Sagrada Família. Amb aquesta gran peça d'acer i vidre de 5 tones i mitja s'acaba la construcció del pinacle que, amb els 138 metres d'alçada que ja té, és ara el més alt del temple barceloní dissenyat per Antoni Gaudí. El següent pas amb què culminaran els treballs en aquesta torre serà la seva il·luminació prevista per a dimecres vinent, dia de la Immaculada. L'arquitecta italiana Chiara Curti, estudiosa de l'obra d'Antoni Gaudí, ha qualificat de gran pas la col·locació d'aquesta peça i ha assegurat que la data i el gest tenen un sentit molt clar i providencial. Ha comentat també que tot el que s'ha fet aquesta setmana forma part de la visió transcendent que tenia Gaudí en connexió amb el món.
Estaba todo listo, podemos decir, en el cielo y en la tierra, porque no paraban de subir y bajar los ascensores de la obra de la Sagrada Familia, pero también el cielo era de un azul muy especial, el del manto de María. El Adviento, el tiempo de la espera, se llena del deseo de ver la estrella de la Sagrada Familia encendida para la ciudad de Barcelona y el mundo.
L'estrella gegant d'acer i vidre començarà a brillar, doncs, a partir de dimecres vinent 8 de desembre, en què s'encendrà per primera vegada. La peça, de 12 puntes i 7 metres i mig de diàmetre, forma un dodecaedre que, a partir d'aquest dilluns passat, modifica l'skyline de la ciutat de Barcelona, tant de dia com de nit. Ens quedem amb aquesta idea. Es veu un autèntic diàleg entre el cel i la terra, com volia Gaudí. Avui a la taula de testimonis, després d'aquesta bonica notícia amb què hem començat el programa, parlarem d'una banda de la Vetlla de la Immaculada que la Pastoral amb Joves de Barcelona i també la de Sant Feliu i Terrassa organitza per aquest proper dimarts, precisament vigília de la Puríssima. Serà la Basílica de la Mercè. I també parlarem d'un llibre sobre un sacerdot únic. Així diu el títol d'aquest treball que ha fet el prevere Ignasi Torrent, una història personal molt interessant que ell mateix ens comentarà. Tot això i una miqueta més amb la música d'inspiració cristiana i un resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, el 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. Obrim ja la taula de testimonis. La Basílica de la Mercè de Barcelona acollirà dimarts vinent la Vetlla de la Immaculada, una iniciativa conjunta del Secretariat de Pastoral amb Joves de Barcelona i les delegacions de joventut de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. A partir de 8:15 del vespre, els nois i noies participants compartiran vivències de fe a la llum de la paraula de Déu i de l'Eucaristia i amb Maria com a gran referent. Tot això mentre avança el curs i tots fan camí cap a la Jornada Mundial de la Joventut de Lisboa 2023. Tenim aquí en el mirall avui, primer divendres del mes de desembre, Carlos Bosch, director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arquebisbat de Barcelona. Mossèn Carlos Bosch, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi.
Com definiria vostè la Vetlla de la Immaculada i especialment la d'aquest any encara marcat per la pandèmia i alhora de retorn a la Basílica de la Patrona de Barcelona?
Sí, quina il·lusió poder tornar a celebrar la Vetlla de la Immaculada, la ja tradicional Vetlla de la Immaculada a la Basílica de la Mercè, que és la patrona de les tres diòcesis, els tres bisbats. L'any passat, també temps marcat per la pandèmia, potser encara més fort que aquest any, la vam fer al seminari, on era més fàcil controlar les mesures i les distàncies, i aquest any doncs tornem a la Basílica per fi i amb la il·lusió de tornar a veure la patrona, de tornar-nos a veure els joves dels tres bisbats sota el mantell i la protecció de Maria, de la Mare de Déu Immaculada.
Quina estructura tindrà la trobada i quins seran els moments més importants?
Doncs aquest any la vetlla tindrà com dues grans parts, com dos moments. En un primer moment, a part de tota la música que anirà acompanyant la celebració, tota la vetlla, en un primer moment ens centrarem més en aquesta vetlla, la Immaculada, ens centrarem en Maria i ho farem a través d'un breu testimoni sobre com Maria ens és model i inspiració, no?, per la vida cristiana, pels joves, d'aixecar-nos i ser testimonis, que és el lema d'aquest any. Després farem un misteri del Rosari, que és el misteri de la visitació, amb el lema ja pensant en la propera Jornada Mundial de la Joventut del 2023. I després aquest segon moment serà ja la Maria que ens porta a Jesús, el seu fill, en l'Eucaristia, amb una estona de pregària a Jesús Eucaristia.
Mossèn Carlos Bosque aporta la figura de Maria a través d'aquesta tradició de la vetlla de la Immaculada al creixement dels joves avui en la fe.
Doncs no oblidem en primer moment que Maria era jove. Maria en el moment on rep l'anunci de l'àngel, Maria en el moment on visita la seva cosina Elisabet, Maria quan dona llum al fill de Déu, Maria quan fuig a Egipte, Maria és jove. Maria és jove i té els dubtes que té qualsevol jove, la incertesa del futur, de no sap el que passarà, però fia't, no? Es fia la paraula del Senyor i facis, i Maria s'aixecà i es posa en marxa, no? Maria s'aixecà i anar a la muntanya a visitar la seva cosina Elisabet, Maria s'aixecà seguint a Josep i anar cap a Egipte, Maria és el model per excel·lència pels joves, i no només el model, sinó també és mare i és ajut pels joves, no? Que també ens trobem, doncs, també com a joves, doncs en moments d'incertesa i de complexitat, doncs Maria és la que ens dona com l'escalfor. Ens porta sempre, sempre al seu fill, no? Maria no va sola per la vida, sinó Maria ens abraça, Maria ens aixopluga, diguem, sobre el seu mantell per acollir-nos i per apropar-nos al seu fill.
M'agradaria que ens comentés una mica mossèn Carlos Bosch, director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arquebisbat de Barcelona, l'estat actual de la Pastoral amb Joves a l'Arxidiòcesi, quines activitats hi ha programades per aquest curs i com s'està treballant.
Doncs aquest curs, no? Aquest curs post-Covid, bueno, no sé si post-Covid, però almenys ja no està el Covid en su màximo esplendor, tot i que encara continuem patint les conseqüències. Doncs aquest any tenim algunes petites fites o alguns petits horitzons, especialment per la Quaresma, l'inici de la Quaresma, el ja tradicional, també sent la creu, el 6 de març ens visitarà el cardenal Tagle, arquebisbe emèrit de Manila i prefecte per la Congregació de l'Evangelització dels Pobles i president de Càritas Internacional. No? Vindrà convidat pel cardenal Omella, vindrà el cardenal Tagle a presidir aquesta celebració que donarà inici a la Quaresma, a la Basílica de la Sagrada Família, el 6 de març, amb tots els joves de l'arxidiòcesi. I després també, el 21 de maig, per celebrar la Pasqua, celebrarem el Col·legi de la Salle Bonanova, en el seu teatre, celebrarem un esdeveniment que es diu Betel, que serà de l'any 2022, doncs Betel 22, no? Que és un esdeveniment per buscadors, per persones que estem en recerca de la veritat, de la bondat, de la bellesa que el Senyor ens proposa.
Moltes gràcies, mossèn Carlos Bosch, director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Que vagi molt bé, bona vetlla de la Immaculada, també els millors desitjos li avanço per al Nadal i fins una propera ocasió.
Moltes gràcies a tu, Ignasi, moltes gràcies per aquest programa i enhorabona, segueix així, endavant, una abraçada forta, adeu.
Es va presentar, d'altra banda, ara fa uns dies al Seminari de Barcelona, el llibre Autobiografia d'un cura único. Es tracta d'un llibre de butxaca que l'autor, el sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Ignasi Torrent, ha elaborat durant el temps de confinament. El també prevere Jaume Aymar diu en el pròleg que aquest treball és com un vas d'aigua fresca. A l'acte, la veterana organista Montserrat Torrent, també tieta d'Ignasi Torrent, va oferir uns minuts de música. En el pròleg, Aymar ha explicat que el llibre és un relat sense pretensions, on se'ns descobreix la figura d'un bon home, un professional de l'administració pública competent i un capellà senzill i abnegat, un missioner a la ciutat que han pres accions solidàries i ha participat en fundacions importants. També van participar en la presentació el president del Centre de Pastoral Litúrgica, editor del llibre, Josep Maria Romaguera, el rector del Seminari de Barcelona, Salvador Bacardit, l'assessor de la Cúria General de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, Xavier Pomés, el mateix Ignasi Torrent i altres persones que van ser-hi presents. Parlem amb el qui també ha estat, entre moltes altres tasques, gerent de la Fundació Llegat Roca i Pi i administrador del Seminari Conciliar de Barcelona, el sacerdot Ignasi Torrent. Mossèn Ignasi, bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Quina síntesi breu faria vostè del que explica en aquest llibre?
Bé, d'alguna forma aquest llibre el vaig fer per a primer recordar una mica el que ha estat la meva vida i després, sobretot, per a veure de tot el que he fet, com projectar el meu futur. I aquest era un motiu per al qual vaig fer aquest esforç de recordar i de preguntar-me qual és ara el meu futur, perquè clar, ara ja tinc quasi 75 anys i d'alguna forma les situacions canvien molt. I bé, aquest era el motiu d'escriure la meva autobiografia.
Uh-huh. Llavors ho fa amb un seguiment cronològic, suposo, oi?
Sí, 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 sí. O sigui, parlo de la meva infància, molt estimat i molt cuidat i mimat, quasi diria, per la meva mare, que sempre va estar al meu costat i sempre mai me va criticar, tot el contrari, sempre me... Una de les coses que explico és que quan em van detindre per ajudar a grups anarquistes i me va visitar abans d'entrar a la presó, en lloc de com faria lo normal, qualsevol mare, però què has fet? Com t'ha ocorregut estar en on estaves, etcètera? Què va? Me va dir-me, Ignasi, no et preocupis, en la model, i em van dir que hi ha un pati, podràs passejar i estaràs bé. O sigui, la meva mare sempre ha estat la meva, quasi diria, inclús la meva formació i la meva fe va néixer de la meva mare. Uh-huh. Sempre dic que no recordo mai el meu temps de catequesis, en canvi sí recordo totes les vegades que la meva mare portava a l'església, me feia pregar, me feia congregar, feia que després la comunió demanessi per totes les persones que estaven en el meu entorn. Per tant, una mare fantàstica.
Sí. Per què es defineix vostè com un sacerdot únic? Què vol dir això?
Bueno, jo l'havia titulat impresentable, que és diferent, però realment és el mateix. O sigui, que d'alguna forma, gràcies a Déu, no hi ha molts capellans, gràcies a Déu, no hi ha tan molts capellans com jo. Sempre he estat una persona que el que m'he procurat és, no sé, que intentar tirar endavant tot allò que motivi pues, la comunió, l'ajuda, i no tant, diríem, el compliment de normatives. I en aquest sentit, jo sempre he sigut bastant i repeteixo una mica anarquista, en el sentit de que lo important és lograr pues, la convivència, que hi hagi pues, el respecte i la llibertat per tothom, i la llibertat també suposa que tothom tingui coberta les seves necessitats, i aquesta era una mica la meva posició.
Estem parlant amb el sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Ignasi Torrent, Portavella, autor del llibre Biografia d'un sacerdote único, autobiografia d'un sacerdote único. Ignasi Torrent, com a economista i home d'administració, va treballar d'administrador al Seminari de Barcelona i allà va sorgir la seva vocació al sacerdoci i després el procés de formació que va culminar en l'ordenació amb més de 60 anys d'edat. Què va passar en la vida d'Ignasi Torrent quan sent la crida i dona la resposta afirmativa per ser prevere?
Bueno, d'alguna forma, com sempre també explico en el llibre, sempre en la meva vida m'he sentit com empentat, no?, per a fer coses. És a dir, jo sempre explico aquella anècdota d'aquell home jove que es tira al mar per salvar a un nen que se estava ofegant. Quan surt con el nen en els braços, tothom l'aplaudeix i el diu, si jo no m'he tirat al mar, m'han empentat, no? Pues bé, jo d'alguna forma, també quan va morir primer el meu pare i després la meva mare, que ja, com us he dit, sempre estat amb ella, pues, un sacerdot molt amic meu, Mariano Gálvez, va dir, va, com te fas cap allà? I jo vaig dir, però si ja tinc 60 anys, quasi, com vols que em fiqui cap allà? Però com d'alguna forma, quan vaig parlar amb el bisbe, em va dir endavant, perquè com em coneixia, perquè com has dit tu, vas estar uns anys d'administrador en l'arquebisbat, pues va dir endavant. I, bueno, i així vaig entrar en el seminari. I quan vaig entrar en el seminari, me van fer també administrador del mateix seminari i, bueno, i vaig acabar els estudis, que per cert, a mi no me van obligar a fer els estudis normals, sinó els estudis de senzills, de 3 anys, i bueno, i ahí està la meva ordenació, també prosètic, també intentat per tirar endavant en aquesta, diríem, situació de ser sacerdot i de pues, també en aquest cas de comunicar pues, l'amor de Déu, el perdó de Déu que tant necessitem tots.
Mossèn Ignasi Torrent, com és ara mateix la seva vida, tant en el ministeri presbiteral com en tasques socials i d'administració que vostè fa?
Bé, d'alguna forma, ara ja, com he dit, ja tinc una certa edat, tinc que replantejar-me moltes coses, sempre he estat una persona molt hiperactiva i, clar, ara toca demanar moltes vegades ajuda a altres. Hi ha una llegenda índia que diu que la vida transcorreix en 4 fases, que la primera fase pues, aprenent, la segona actuant, la tercera comencem ja a demanar ajudes i la quarta pues, aixequem els nostres braços demanant pues, la total, diríem, aportació dels altres. I jo crec que estic entrant en aquesta última fase.
Bé, i en tot cas, segur que tota la tasca social que vostè ha fet no és mai inútil, sinó que sempre té uns fruits, encara que de vegades no els vegem immediatament. Finalment, quines raons donaria vostè per recomanar aquest llibre, Autobiografia de un cura único?
Ai, no sé. Jo, com he dit, no sé si l'he dit al principi, no vaig escriure aquest llibre per a publicar-lo, va ser justament Jaume Aymar que el va llegir i va dir, hombre, pues això seria bo publicar-lo. Jo el vaig fer més com una reflexió personal i bueno, i jo crec que aquest llibre, pues, no sé, pot ajudar en algunes persones a una reflexió també sobre les seves vides i sobre el seu enfoc que hem de buscar, això sí, pues, algo que em costa a mi també, ser humils i no vanagloriar-te de les coses que has fet bé. Cuidado, que també he fet coses que no han estat correctes, no? I errònies. Per tant, però en aquest sentit, pues, qualsevol persona que vulgui també reflexionar sobre la seva vida pues, pot ser un instrument, un element de reflexió.
Moltíssimes gràcies, mossèn Ignasi Torrent, sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona, ordenat amb més de 60 anys, ara a punt de complir els 75. Li desitgem llarga vida perquè es necessiten els capellans a les nostres diòcesis, a la nostra església diocesana, la de Barcelona i la d'altres llocs de Catalunya. Vostè ara està de rector a Sant Francesc de Badalona, si no recordo malament.
Sí, vaig estar un temps de rector entre 3 parròquies, que era Sant Crist de Canyet, Sant Francesc de Badalona i Santa Clara també de Badalona. Ara continuo en la parròquia Santa Maria de Vicari.
Molt bé. Doncs que vagi molt bé, com deia, llarga vida a aquest sacerdot Ignasi Torrent que ens ha acompanyat avui. Una abraçada i fins una propera ocasió.
Gràcies a tu. Una abraçada també.
I completem aquesta part explicant-vos que s'ha viscut aquesta setmana una nova edició del Giving Tuesday. Mans Unides ha invitat tothom a unir-se a aquest moviment global que vol incentivar i multiplicar les bones accions de les persones. L'objectiu de l'activitat, que va ser dimarts, és dedicar aquest dia, enguany el 30 de novembre, a celebrar l'acció de donar. S'ha buscat mobilitzar tots els ciutadans, famílies, organitzacions i empreses perquè contribueixin en el que ha estat el Dia Mundial de la Donació, a expandir la solidaritat als 365 dies de l'any. La presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona, Mireia Angerri, ha explicat al mirall de COPE Catalunya que va, tot això, en línia de continuïtat amb l'acció de l'entitat catòlica.
Els nostres més de 550 projectes anuals nous que portem a terme arreu del món tracten de donar als altres, sobretot als que més ens necessiten, no? I aprofitem aquesta plataforma per sumar-nos al Giving Tuesday i demanar a les persones que siguin solidàries per poqueta cosa que aportin, ens és de gran ajuda. Aquest any dedicarem el projecte a la Costa d'Ivori, un projecte molt, molt bonic. Us animo tots a entrar a la plataforma, a buscar Mans Unides dintre del Giving Tuesday i tindreu allà tota la informació.
El projecte que Mans Unides sosté en aquesta zona de l'Àfrica es fa en col·laboració amb l'Associació Ivoriana per la Formació Universitària i Professional i està enfocat cap a aquest sector de la població. Amb això arribem ja a la recta final del programa. Veniu, o Emmanuel, un preciós himne d'Advent composat per Ireneu Sagarra que ens prepara per viure aquest diumenge, el segon del temps de preparació i espera que estem vivint. Algunes notícies d'aquests dies, el cardenal Joan Josep Omella mostra el seu dolor pels 4 morts d'aquesta setmana a primera hora del matí de dimarts, concretament a l'incendi de la plaça de Tetuan de Barcelona. En un missatge de Twitter lamenta que són víctimes de l'exclusió social. L'arcabisbe de Barcelona diu que és un altre fet que colpeja els més vulnerables. Recordem que els Mossos tenen oberta una investigació per esbrinar les causes del foc que va provocar dimarts 4 morts, 2 d'ells nens d'un any i de 3 i 4 ferits. Conscient d'aquesta realitat també, Càritas Diocesana de Barcelona treballa per oferir d'una banda suport a les persones perquè no perdin l'habitatge i el puguin mantenir i de l'altra enfortir i restablir els vincles i la xarxa social, laboral, familiar i comunitària de les persones que es troben en situació de sense llar. Recordem a més que es fa des de dissabte passat i fins demà la 12a edició de les Jornades Bíbliques que organitza l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona i de les quals vam parlar en aquest programa la setmana passada. Demà dissabte el Santuari de Sant Josep de la Muntanya acollirà un moment jubilar amb una eucaristia presidida per Alberto Para, director del Secretariat Diocesà de Catequesi de Barcelona. Podem anunciar més que la Comunitat Ecumènica de TZ serà a Barcelona per celebrar diumenge de la setmana vinent, 12 de desembre, a les 6 de la tarda, a la Basílica de la Sagrada Família, una pregària internacional. La trobada comptarà amb la presència del prior de TZ, el germà Alois i altres membres de la comunitat. I amb el lema aquest Nadal, cada portal és important, les 10 Càritas amb seu a Catalunya han tornat a sumar esforços per posar en marxa la campanya de Nadal, que serà present en els principals mitjans de comunicació d'àmbit català durant tot aquest desembre, com una crida a la col·laboració econòmica de la ciutadania. Càritas ho vol subratllar aquest any en la campanya, que tindrà com a punt culminant la col·lecta del 19 de desembre, com sempre el diumenge anterior al dia de Nadal, el quart d'Advent. I amb aquests apunts ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. El Mirall tornarà el proper divendres, si Déu vol, a partir de 2:15, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona festa de la Immaculada, bona setmana. Adéu-siau.